minuts. Arribarem a les 6. Continuen les desavenences per la supressió del canvi d'hora. La Comissió Europea volia eliminar-lo l'any vinent, però tot apunta que de moment es mantindrà com a mínim fins al 2021. Al desembre hi ha una nova reunió per tractar aquesta qüestió, tot i que la Comissió Europea ja ha dit que a dia d'avui els beneficis d'aquest ajustament horari són menors que quan es va implantar. El portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duc, admet que arribar a consensos no serà gens fàcil, ho ha dit aquesta setmana al Barcelona Tribuna de La Vanguardia.
Si hi ha una cosa més difícil que aconseguir que tothom estigui d'acord amb el sistema actual, és que tothom estigui d'acord amb un altre sistema diferent a l'actual. I això s'està veient no només dintre dels estats membres, és a dir, que hi ha zones geogràfiques de països que tenen interessos diferents, sinó fins i tot professionals que tenen interessos diferents en funció de quina és la seva feina o quin és el seu tipus de clientela.
Anem cap a Manchester, allà hi tenim i ens espera en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. La pregunta és, a favor o en contra de mantenir el canvi horari?
Jo en contra de mantenir. Jo crec que s'ha d'eliminar perquè és una idea antiquada. De fet, és una idea que ve del segle XVIII. La idea original la va tenir Benjamin Franklin al segle XVIII quan era ambaixador a París, quan era ambaixador dels Estats Units a París, i va veure que els francesos feien una cosa ben estranya, que era es llevaven tard i per tant estaven dormint quan el sol ja havia sortit, però en canvi se n'anaven a dormir quan ja era de nit, per tant havien de posar espelmes les últimes hores del dia, la qual cosa era una estupidesa perquè feien una despesa d'espelmes quan si s'anessin a dormir una hora més d'hora i es llevessin una hora més d'hora, doncs tindrien el sol al matí i no haurien de gastar el pes pelmes a la nit, no? Aquesta idea que va tenir ell va dir, escolta'm, francesos, per què no canvieu l'hora? Ningú li va fer cas. De fet, els primers que li van fer cas van ser durant la Primera Guerra Mundial. Els alemanys van veure que es podrien estalviar electricitat si ho feien, i ho van fer durant la guerra, després ho van tornar a fer durant la Segona Guerra Mundial, però això no es va adoptar a nivell gairebé mundial, o a nivell d'una gran quantitat de països, fins que va pujar el preu de l'energia als anys 70. Aleshores va ser quan nosaltres, i molts altres països, ho van implementar. Però clar, en aquell moment, tant a l'època d'en Franklin com als anys 70, la major part d'energia la feien servir per fer llum, perquè les bombetes eren molt ineficients i perquè encara no teníem la quantitat d'aparells electrodomèstics que tenim ara. Però avui dia la cosa ha canviat. Avui dia la major part de la factura de la llum ja no és, i li diem factura de la llum, malgrat que és que la llum ja gairebé no importa, la factura de l'electricitat ja no és llum, sinó que és l'energia que fem servir a les neveres, rentadores, secadores i sobretot a l'aire condicionat i la calefacció. De fet, el preu de la llum, si mirem el preu, la quantitat d'hores que tardava un ser humà a aconseguir una hora de llum, el que es diu un lumen hora, quan es va inventar la primera bombeta molt ineficient fa 100 anys, o quan l'Edison va inventar la primera bombeta, fins ara el preu, ara després de la bombeta d'Edison va venir la bombeta de filaments, després els fluorescents als anys 90, després va venir les LEDs, i avui dia una hora de llum és 100.000 vegades més barata que a l'època d'Edison. Per tant, el món ha canviat. Avui dia el cost de l'electricitat és per pagar l'aire condicionat, la nevera, la calefacció, i fixa't que això d'anar a dormir una hora abans ja no comporta estalvis, perquè ja no és la llum que t'estalvies o la llum que pagues per anar a dormir. La pregunta és a quina hora fem servir l'aire condicionat, a quina hora fem servir les neveres, i si estalviem de veritat en fer, diguem, el canvi d'horari.
Jo li anem a preguntar d'aquest famós canvi d'hora. Vostè deia en un article que hi ha molts pocs estudis sobre aquesta qüestió. Com s'explica això? Que és difícil de calcular els guanys o en aquest cas, o no guanys del canvi d'hora.
Clar, és gairebé impossible, perquè hauríem de fer un contrafactual. És a dir, quan gasta Catalunya fent el canvi d'horari, ho sabem, anem a cada una de les cases, a cada una de les fàbriques, a cada una de les oficines, i a veure quan heu pagat aquest estiu, i per saber si això representa un estalvi hauríem de tenir una altra Catalunya amb el mateix estiu, amb el mateix estiu que no hagués canviat d'hora, llavors compararíem. Però clar, això no existeix, perquè Catalunya ha canviat d'hora, no existeix una hipotètica Catalunya que no ha canviat d'hora, i per tant és molt difícil de saber. Això passa igual amb els metges, quan un metge o els farmacèutics volen saber si una pastilla funciona, com ho fan? O com haurien de fer? Doncs haurien de fer donar-li la pastilla en aquest malalt, i llavors comparar amb el que hagués passat amb aquell mateix malalt si no li haguessin donat la pastilla. Com que això no ho poden fer, el que fan els metges és, doncs, agafen 1.000 pacients, a 500, que s'assemblin més o menys, a 500 d'ells li donen la pastilla, a 500 d'ells no els hi donen la pastilla, els donen un placebo, i llavors comparen aviam qui s'ha curat més o qui ha millorat més, o si ha millorat més el de la pastilla que el de la pastilla, i així és com decideixen si un medicament, una droga, una proteïna, un el que sigui, funciona o no funciona. Clar, això nosaltres no podem fer, no podem agafar la meitat dels països i canviar l'hora, i l'altra meitat dels països, però que siguin més o menys iguals, doncs no canviï l'hora. Podem comparar els països que han canviat amb els que no han canviat. Per exemple, Colòmbia no canvia, nosaltres sí. Però clar, Colòmbia té un altre clima. Colòmbia es fa d'hora, surt el sol a una altra hora i se'n va el sol a una altra hora. És molt difícil comparar. I aleshores aquí l'únic estudi que és una mica seriós que hi ha és un que va aprofitar una casualitat de la vida que va haver-hi a l'any 2006 a l'estat d'Indiana, als Estats Units. Aquell any es va el Senat d'aquell país, el Senat d'aquell estat, no? Va deixar que cada un dels seus comtats, sabeu que als Estats Units a dins dels estats hi ha comtats, doncs cada comtat canviés l'hora si volia o no volia. I clar, tots els comtats a dins d'Indiana, Indiana és un estat, diguem, que seria de la mida de Catalunya, no? Doncs imagina que cada comarca doncs canvia, uns canvien i els altres no. Per tant, són l'hora a la que surt el sol és més o menys la mateixa per tots, l'hora que se'n va el sol és més o menys la mateixa, el clima és més o menys el mateix, i per tant el que van fer dos investigadors de la Universitat de Califòrnia va ser comparar les factures de l'electricitat dels estats que havien canviat, dels comtats que havien canviat amb els comtats que no havien canviat. Okay. I van trobar una conclusió, això és l'any 2006, per tant ja hi havia aire condicionat, ja hi havia neveres, etcètera, etcètera, i la conclusió va ser, per mi va ser sorprenent, perquè no només van demostrar que no hi havia estalvi, és a dir, els comtats que havien canviat d'hora no només no havien estalviat, sinó que havien gastat més.
Fixa't.
I la raó és que la gent, és veritat que la nit encén les llums, però no sé ben bé per què l'aire condicionat l'obrim, el tenim més encès a la tarda que no pas a la nit. I que el de matí, és a dir, quan el matí on ens llevem no posem l'aire condicionat, però a la tarda sí. I aleshores això feia que, clar, com que els estats que havien canviat tenien una tarda més llarga, se'ls allargava el dia, doncs tenien més estona l'aire condicionat i acabaven pagant una factura més elevada. A veure, jo no sé si és veritat que realment es gasta més si es canvia l'hora, però en qualsevol cas el que sí que queda clar, em sembla a mi, és que l'estalvi no és suficientment gran com per justificar un cost en termes de salut, que tots els metges ens diuen que existeix, que és que quan canvies l'hora el cos humà pateix, el cos humà s'acostuma a viure en una hora i quan li canvies, això ho sabem tots, jo ho sé més que ningú, perquè quan viatges, no?, quan canvies d'hora, jo que canvio, vaig d'Anglaterra a Estats Units cada setmana, escolta'm, clar, arribes destrossat, el cos no pots dormir, clar, tot l'impacte que té el canvi d'hora en el cos és brutal. I per tant, diguem, si l'estalvi econòmic és petit i en canvi el cost en termes mèdics és elevat, potser que ho deixem córrer i deixem aquesta cosa, que potser sí tenia sentit a l'època de les espelmes i del Benjamin Franklin, però que clarament avui ja no té sentit.
Però professor, escolti, perdoni, en quina hora ens quedaríem? Amb la d'ara, que és una hora avançada al sol, o amb la de l'estiu, que són dues hores avançades al sol?
No ho sé,
si no ho sap, és que vostè li fa unes preguntes.
No.
Clar que això és pels que ho estudien, aquestes coses.
Però no, doncs al final que hauríem d'anar amb el sol, amb l'hora del sol.
No, jo el que sé és que no hem de canviar,
no hem
una o l'altra. Ara, no hi ha estalvi a l'estiu de canviar d'hora. Ara bé, Aquí apareixen altres factors. Fixa't que si ens quedem l'horari d'estiu tot l'any, quan els nens vagin al col·legi serà de nit.
I tant.
Perquè, clar, a les 8 del matí, amb horari d'estiu, és de nit.
És de nit.
De fet, la setmana passada, a dos quarts de 8, que és l'hora que els nens es lleven per anar cap al col·legi, encara era de nit, ara ja no. Però la setmana passada sí que ho era. I llavors, clar, hem de decidir... A veure, la història és que en termes econòmics no té sentit canviar. No té sentit canviar. Si hi ha un cost en termes de salut, doncs escolta'm, que quedem-nos sense canviar. L'altre és, jo crec que és més o menys irrellevant quin dels dos ens quedem. A veure, jo crec, a mi m'agrada molt que es faci de nit tard perquè em recorda l'estiu, hosti, jo celebro amb alegria el dia que la nit que la tarda s'allarga, perquè ja recorda les vacances d'estiu, etc, però em sembla que hem de ser honestos. Això de sopar amb el llum del sol és una mica bèstia, comparat amb la resta de la civilització, que a l'hora de sopar, diguem, ha de ser una mica fosc.
Professor, deixem canviar de qüestió i deixem preguntar-li pel qui serà, a partir de l'1 de gener, president del Brasil, en aquest cas Jair Bolsonaro. Un dels seus plans, basats en el liberalisme, és impulsar l'economia del país. I una de les mesures comentades és la privatització d'algunes companyies públiques, tot i que ha dit que, per exemple, la petrolera Petrobras es mantindrà sota el control de l'Estat. Bolsonaro espera així disminuir el deute d'un 20%. Jo li pregunto, aquest tipus de privatitzacions en països com el Brasil són una bona sortida? És una bona idea que les privatitzacions d'empreses públiques puguin resoldre l'endeutament d'un país com el Brasil?
Deixa'm, la prèvia que has dit de que això són mesures liberals, deixa'm dir que aquest senyor no té res de liberal. El liberalisme, diguem, demana la llibertat per sobre de tot. El liberalisme no discrimina per raons de sexe, com ell vol discriminar les dones. El liberalisme no discrimina per raons de preferències sexuals. Ell és anti-homosexualitat d'una manera descarada. El liberalisme no posa a la presó a la gent per qüestions d'ideologia, ni defensa dictadures com defensa ell. Per tant, jo no l'anomenaria liberal. Dit això, el Brasil ara mateix té un problema de deute, i un problema de dèficit. Deute és el que tu deus, dèficit és l'augment del que tu deus. És a dir, si gastes més, si tu pots deure 100.000 euros, si aquest any gastes 10.000 euros més del que ingresses, tens un dèficit de 10.000, l'any que ve deuràs el 100 que devies més 10. I si l'any que ve tornes a tenir un dèficit de 10, l'any que ve deuràs 120. És a dir, per entendre's, el deute, imagina una banyera plena d'aigua, el deute és el nivell de l'aigua i el dèficit és l'aigua que surt pel grifo, i llavors, clar, quan cada vegada que va sortint aigua pel grifo, el nivell d'aigua va pujant fins que vessa i l'economia peta. Vendre's empreses públiques o vendre's illes com van fer els grecs no soluciona el problema. És a dir, vendre béns públics el que fa és eliminar una part del deute. És a dir, és com buidar la meitat de la banyera, però no arregles el problema que és que l'aigua segueix sortint. Clar, si tu treus la meitat de l'aigua de la banyera, és a dir, tu vens unes quantes companyies, recaudes i, per tant, pagues deute, l'aigua, el nivell de l'aigua et baixa. Però fixa't que si segueix sortint aigua, d'aquí un any tornaràs a estar igual. Per tant, vendre, privatitzar empreses públiques no soluciona el problema de fons. El problema de fons és que tu estàs gastant molt més del que ingresses. I vendre empreses públiques, això no t'ho solucionarà, a no ser que aquestes empreses siguin les causants del dèficit. És a dir, que el dèficit vingui perquè aquestes empreses perden molts calés. Però clar, si aquestes empreses perden molts calés, no recaptaràs massa, ningú les voldrà comprar. I per tant, i en principi, a mi això de vendre empreses públiques o de privatitzar no, en general no acaba de solucionar res. Més aviat el que acaba passant és que algun amic de la infància del president, un amic de pupitre, s'acaba quedant l'empresa pública, com ha passat en alguns països amb l'empresa de telefonia, No estic parlant d'Espanya, estic parlant de Mèxic, i llavors l'amic de Pupita de tota la vida doncs, acaba fent un dels senyors més rics del món, diguem, gràcies a que coneixia el president del govern. Mala idea, privatitzar no soluciona res.
Una última qüestió, i és l'economia de l'eurozona, que ha crescut només un 0,2% al tercer trimestre de l'any i recull la pitjor dada dels últims 4 anys. Diuen els experts que un dels factors que ha frenat el creixement és, entre altres coses, l'estancament de l'economia italiana. Es parla de la guerra comercial entre Estats Units i la Xina, del Brexit o de l'increment del preu del petroli. No sé si a vostè li quadra algun dels arguments pel qual l'economia de la zona euro s'està estancant.
Mira, fa un parell d'anys, en aquest mateix programa, ho vam parlar, això, i vam dir, compte, Europa, perquè les coses estan anant bé. Tothom ja parla de que hem sortit de la crisi, tothom ja està celebrant, però jo vaig dir, no sé si recordareu, que estaven venint vents de cua. És a dir, sí, que aquesta bonança es devia a factors que feien que eren anormalment propicis per a Europa. Un d'ells era que el preu del petroli era anormalment baix. Això, òbviament, és un desastre pels països que venen petroli, però és que Europa no ven petroli, Europa compra petroli. Un altre era que els tipus d'interès eren anormalment baixos, eren zero. Això és un problema per la gent que presta, però per la gent que demana prestat, i Europa estava enormement endeutada, això era un problema. I tercer, això era molt bo per Europa, i per tant venia ben de cua. I el tercer problema és que el dòlar s'havia enfortit envers gaire totes les monedes del món, per tant els productes europeus eren barats a la resta del món i per tant les exportacions eren anormalment altes. Però vaig dir que tots aquests factors eren temporals, això s'acabaria. Els tipus d'interès ja comencen a pujar, el preu de petroli ja ha començat a pujar, l'euro s'ha recuperat una mica, per tant els productes europeus s'han encarit, i això fa que aquests vents de cua, que tu vivies sota la fal·làcia de que ho estaves fent bé, quan en realitat eren aquests factors externs i temporals, factors que s'havien d'acabar, que tenen favorables, doncs clar, ara estem en la situació que s'han acabat aquests vents de cua i anirà pitjor, perquè els tipus d'interès ja han començat a pujar arreu del món. Europa encara no molt, però fixa't que Europa està molt més endeutada que fa un any o que fa dos anys. I clar, Espanya, per exemple, pot pagar el deute, els interessos del deute, si els interessos són gairebé zero, però que els tipus d'interès tornin als nivells davant de la crisi, recordo que en aquella època eren més del 4%, jo no sé com pagarà Espanya els interessos d'aquest enorme deute. Espanya, abans de començar el deute, em sembla que tenia abans de començar la crisi tenia un deute al voltant del 30% i escaig, ara és més del 100%, és a dir, el deute s'ha triplicat. I això és un gravíssim problema, perquè quan pugin els tipus d'interès en aquest país s'hauran de fer reformes brutals, s'hauran de pujar impostos, s'hauran de reduir despeses, s'hauran de no pagar les pensions als avis, alguna cosa hauran de fer perquè no podran pagar els interessos. I recordeu que van reformar la Constitució, aquesta cosa que no es pot canviar a no ser que ho dicti la Merkel, es va reformar la Constitució dictat per la Merkel i van dir que la primera cosa que s'havia de pagar en cas de que no es pugui pagar és els interessos del deute.
Professor Xavier Sala i Martín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.